Hem parlat una bona estona amb el nostre entrenador, amb l'Eduard Barceló, de com ha de ser l'entrenament raonable i amb seny per una bona preparació i per acabar a assolir dignament un Ironman. Hi ha algú que dignament les acaba, fins i tot les guanya,
sí. I
que és el crac del moment. I hem dit, calla, fem-lo venir abans que sigui tan crac que ja no tingui temps.
No, i per les referències que tenim nosaltres, tant per actitud com per aptituds, no el frena ningú, eh?
No.
Ni l'Eduard el frena. No, escolta, en 2 hores, ell segueix donant voltes per ponts i no para.
Avui volíem tenir un exemple tangible del que és una persona que acaba Ironmans, que acaba doncs, moltes altres competicions, ara en parlarem més a fons, i que, bé, és de Ponts, però resideix al nostre país, per això de l'entrenament en alçada, que també ens va explicar l'Eduard. Xavier Jové, bona tarda.
Bona tarda.
Has vingut corrents des de Ponts? No, ara
no, he vingut amb cotxe. No, i estic vivint aquí, a Ordino des de fa 4 anys, quasi. I la veritat és que estic molt a gust.
Deu funcionar això de l'entrenament alçada, perquè a tu t'està anant molt bé.
Sí, l'entrenament amb alçada i després també el privilegi d'entrenar amb aquestes muntanyes i carreteres que hi ha al país, que la veritat és que cada vegada està millor i està tot superben senyalitzat per poder fer els entrenaments per la carretera i està molt bé tot.
Xavier, et volíem fer venir bàsicament perquè has estat doncs, en diferents llocs, tens un palmarès brillant, en parlarem, però bàsicament perquè avui, que just parlàvem de les Ironmans, has estat doncs, finalista a una 19a posició que no està gens malament, a la Embrunman, que podem dir és la més dura del planeta. Ha sigut la fita de l'estiu? Ha sigut la història amb la qual et quedes o què ha passat aquests darrers mesos?
Sí, la veritat és que aquesta prova no la coneixia justament quan fa 2 anys vaig començar els entrenaments amb el meu entrenador de l'Eduard Barceló i és ell que em va incentivar pues, a provar aquesta prova i ell coneixia molt bé els meus perfils, les meves aptituds i em va dir amb aquesta prova que m'aniria molt bé i la veritat és que l'any passat vaig anar allà per saber veure com era tot aquest món dels triatlons de llarga distància amb duresa, que significa que hi ha molt desnivell a la part de la bici i el tram de córrer. I la veritat és que l'any passat sí que vaig pecar una mica de novato, diguéssim, però aquest any sí que ja m'ho hem preparat millor i he pogut rascar un top 20 amb aquesta prova mundial.
Bueno, dius que vas apretar més del que tenies previst, que les cames et tremolaven, que va ser una mica...
Sí, sí,
caòtic,
sí.
No?
Sí, correcte. Hi ha moments amb aquestes proves que et trobes molt bé i després et trobes molt malament i dius, ostres, ja està, ja tinc de tirar la tovallola, però veus que el teu cos es va notant cada vegada millor i torna a recuperar fins i tot i pots córrer més ràpid.
Ara digue'm la veritat, per passar-te 11 hores 48 minuts per acabar-la, què et passa pel cap? Perquè és que... que me n'alegro moltíssim i t'admiro moltíssim, però jo 11 hores 48 minuts em passen 25.000 vegades abandonar.
La veritat és que a mi entrenant també les hores em passen superlentes i en competició no miro el rellotge. Em fico reptes com, venga, tinc d'arribar fins a aquest poble, després al Coll de l'Esoar, després a Brianson i vas visualitzant la carrera i cada vegada ho veus més a prop i fa que passi tot molt més ràpid.
Com va començar la teva història, Xavier? Perquè, clar, estem parlant ja de la darrera fita, és a dir, estàs ja ara al top. Suposo que encara et queda molta carrera i moltes doncs, carreres més amb bons resultats. Però com va començar la teva història o el moment que decideixes, ok, em vull dedicar a això?
Bueno, des de ben petit la meva família ha estat introduïda al món de l'esport i gràcies als meus germans pues, vaig començar a fer més curses d'atletisme seriosament. Després el meu germà gran em va inculcar al món de la bicicleta, al mountain bike, i a través dels meus estudis a Lleida vaig començar la natació i vaig dir, ostres, puc fer una combinació de triatló aquí molt, molt xula i a part que m'agradava. Sempre he sigut de no només fer un esport, perquè em costa molt sempre fer el mateix, i per això el triatló és un esport de tres disciplines que és molt complementari i per a l'entrenament és molt ràpid.
T'aviso, ella és la bona, jo sóc el dolent. Per tant, ara
t'he
de dir...
La polibona, polimala.
Exacte. T'he de dir que gràcies als teus pares i als teus germans que et van inculcar aquesta capacitat d'esforç i sacrifici perquè la natació la portaves, no?
La natació ho havia fet de molt petit, com sempre, els cursos de natació que t'han d'anar a l'estiu i a través dels meus estudis, que és el grau superior d'esports a Lleida, pues, teníem una assignatura que era la natació i a partir d'aquí pues, el meu germà em va dir, va, tens de provar el triatló, perquè el duatló ja se'm dona molt bé, fins i tot encara estic competint amb duatlons i tot, i va ser aquí que vaig començar a fer els triatlons. Anava molt malament al principi a la natació i ara cada vegada bueno, es va millorant, però hem vist que és un punt que és un tràmit la natació, perquè després la bicicleta i el correpeu és allà on realment marques la diferència.
Com t'ha ajudat l'Eduard?
L'Eduard m'ha ensenyat molt... a través de la seva experiència amb aquestes proves, després la seva professionalitat amb els entrenaments, té molt bona teoria, pràctica, i ell ho ha viscut realment aquestes proves i et transmet molt bones paraules.
Bueno, ara li demanarem coses a l'Eduard, que s'ha quedat aquí, perquè evidentment sabia que venia el Xavier, però Xavier, la teva vida ha estat molt normal, és a dir, has interioritzat des del dia zero el fet de fer esport, ja des de casa, per la teva família, i això s'ha convertit en ara la teva professió, la teva fita és dedicar-te de moment a fer triatlons, tot i que la natació sigui, seria la part que menys t'agrada, però ara ha entrat en joc d'altres coses que igual no coneixies, a banda d'entrenar i fer curses, ara hi ha xarxes, hi ha sponsors, hi ha els mitjans de comunicació, comences a estar en un moment i en un lloc esportiu que tot això ha canviat, o si més no hi ha altres factors. També un està entrenat per... entendre aquest canvi de ser un esportista mediàtic a ser algú que feia esport a casa?
Ara realment hem tocat el punt més diguéssim, important d'aquesta xerrada, que és el tema de la professió i d'esponsors i xarxes socials, perquè primer de tot, bueno, sí que m'agradaria molt i m'encantaria ser professional d'aquesta disciplina, però ara actualment estic semiprofessionalment, que es diu, perquè estic competint a nivell d'èlit, però estic a les tardes treballant, perquè per manca d'empreses i sponsors que m'ajuden econòmicament, perquè fins al moment sí que hi ha moltes marques que t'ajuden amb material, però el més important al final són els diners.
Aportacions econòmiques, clar.
Aportacions econòmiques, ajudes, i que això em fa que ara pugui tirar més endavant el meu futur i el que dèiem abans de les xarxes socials, pues, fer créixer jo i els meus sponsors. Donar-los una cara més visual al món de les xarxes socials i intentar créixer i fer-ho el més bé possible.
És més difícil que entrenar i guanyar una cursa, tota aquesta part, aquest business de viure de la professió?
Bueno, és una part molt important realment avui, perquè la gent, les empreses, només miren els seguidors que té l'atleta per donar-li roba i que pengi fotos.
Més que el currículum de triomfs i etcètera?
Sí, depèn de les marques, s'estimen més els likes que tens a les fotos. Sí, exacte. Sí que realment l'esportista que té bons resultats fa molta ràbia, perquè hi ha molts esportistes que se'ls dona molt bé la competició i les xarxes socials pues, ho porten una mica peix. Aquest poder, diguéssim, és una mica el meu cas. I després hi ha esportistes que són una mica mediocres al nivell competitiu i al nivell de xarxes són uns cracs. I llavors això sí que realment pues, a l'esportista li crema una mica això, perquè...
És frustrant, diguéssim.
Exacte. Sí.
Jo puc entendre que va relacionat, Xavi, però home, jo abans, clar, no ho sé, ara algun empresari m'estarà escoltant i dirà, si tu pots explicar missa, jo ja sé per què ho faig, no? Però si jo sóc empresari, abans miraré resultats que no si penges una o 35.000 fotos.
Sí.
M'explico? Perquè sé que em donaràs bon resultat, perquè guanyaràs o estaràs al podi.
Clar, però si ningú no ho veu, no té repercussió aquell triomf.
L'empresari busca impacte.
És difícil, eh?
Sí, home, però dins el món... El Xavi Jové ha quedat aquesta cursa primer, aquesta tercera, aquesta segona, aquesta primera una altra vegada. No? Dins el món?
Sí, però busquen impacte. I llavors, si la Cristina Pedroche surt fent ioga, per molt que hi hagi un mestre del ioga que sigui molt bo,
un guru de la bomba,
abans patrocinarà la Cristina Pedroche que l'altra.
Aprofitem que ara has introduït aquest tema, Eduard, que t'has acoplat a la conversa. Un com a entrenador, quan té un crac com el Xavi Jové, també l'ha d'entrenar en aquest tipus d'històries? O quan veus que la cosa ja comença a fer-se gran, que té una repercussió mediàtica, que les coses s'han de gestionar És feina també de l'entrenador, al final, quan et trobes i tu en tens uns quants cracs d'aquest tipus?
Jo el consell que els dono és que es busquin, o sigui, que intentin valorar on està el seu esforç i on està el retorn que tenen. I en el moment en què l'esforç aquest superi la possibilitat de retorn, el millor és que contractin un professional i que els hi faci. Perquè és que al final estàs competint contra gent que són mediocres, primer perquè esportivament no donen més de si i després també perquè no entrenen tant. No entrenen tant perquè estan, doncs, això, no?, penjant fotos i fent coses, fent shootings i tal, no? Aleshores, si tu estàs entrenant, realment estàs focalitzat en entrenar, no estàs focalitzat en fer... I és molt, molt difícil competir contra aquesta gent, amb la qual cosa el millor és agafar, com el cas de la Núria Piques, no?, per exemple, ella agafava, quedava un dia amb un fotògraf, li feia 1.000 fotografies, anant en bici, corrent, escalant, fent de tot...
I després ja t'ho gestiones.
I després, amb el community manager, ja sonava penjant, clar.
Xavier, com és el teu dia a dia? Perquè, clar, avui volem fer entendre l'esforç que suposa fer una cursa com les que fas tu i sobretot, doncs, el fer moltes adjudicacions, renunciar a moltes coses per les hores que has d'entrenar. Bàsicament, tu també treballes i avui ens ho explicaràs. Què fas el teu dia a dia aquí a Andorra?
Bueno, ara, aquesta setmana, per exemple, he començat una altra vegada a agafar els entrenaments seriosament, perquè després d'embruna he descansat uns dies i estava fent entrenaments per sortir a disfrutar, però realment un entrenament del dia a dia serien entre 2.000 i 3.500 de natació, unes mínim 2 hores de bici.
Això cada dia?
Sí, això en un dia. Mínim 2 hores de bici i després una transició de córrer d'una hora a peu.
Vale. Bueno, molt bé.
I allò que hi ha les metges de 25 minuts caminant al dia, ja està.
Exacte, jo amb això ja faig, eh? Jo amb això ja...
Entenc després d'afegir el teu horari laboral.
Sí, 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 sí.
I temps d'oci social o familiar, poquet?
Bueno, temps del migdia i al vespre.
I si no, que vinguin a fer bici amb tu.
Sí, exacte, ja m'acompanyen.
És, evidentment, un sacrifici que fa, suposo, amb gust per el que més t'agrada, que és formar-te i ser en el futur i ser ja un triatleta. Quines fites tens? Aquestes que ens explicava l'Eduard que un esportista es va ficant, quines són les properes? Ara, per què entrenem?
Ara, la més propera és el dia 5 d'octubre al Naturman, que és una triatló de distància half, aquí a sobre Aix-Provence. I després ja el dia 12 vaig a la Marató de Chicago amb el meu pare. Sí, perquè el meu pare se li va ficar al cap de que som tres germans i a cada germà ens ha pagat una marató a l'estranger. I aquest cop em toca a mi i vaig a Chicago amb ella.
Quin pare més molon, tremendo.
El teu pare també fa la marató?
Sí, 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 porta quasi 85 maratons.
I què espera aquí? Qui espera aquí?
Home, de
tal palo te l'estiu.
Sí, exacte, val.
Sí, aquí hauríem de parlar del tema genètica que has dit abans, Eduard, que hi ha gent que no podrem fer mai el que fas tu perquè no tenim la teva genètica. Li hauràs d'agrair cada matí al teu pare aquesta genètica que t'ha donat, no?
Sí, 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 sí. El meu pare i els meus germans i després, bueno, tota la gent que m'ha anat acompanyant, seguint i que ha fet que tot això, pues, continués.
El teu pare té una entrevista, després ens passes
a... Sí, sí, la té, 85 maratons, la té.
Déu-n'hi-do. És a dir, que tenim, doncs, a Half a l'octubre i després la marató de Chicago.
Sí.
El tema corren asfalt i tal, t'agrada més o menys que...
No, al final m'agrada tot. Sí, 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 sí. La muntanya, l'asfalt, va molt bé combinar-ho per els tipus d'impactes, però la veritat és que l'asfalt et dona aquest punt de velocitat que quan veus el rellotge, la velocitat que vas, també dona gust veure i poder aguantar, pues, aquests ritmes.
Ara es pregunta de ben bé de periodista, perquè diràs, és igual, si ho he de fer igualment, però de les tres disciplines de la triatló, la natació segueix sent aquella que dius...
Sí, jo crec que sempre em serà difícil, perquè és un esport que si no el fas de molt petit i competeixes amb natació, sí que pots entrenar molt en piscina, en llac o amb el que vulguis, però cada competició hi ha unes anècdotes diferents a la natació, perquè la gent que hi ha, rebem a vegades, hi ha com unes petites baralles a dins l'aigua, que això des de l'afició no es veu. Després també, clar, la natació, si tu estàs cansant no pots parar allà al mig. Vull dir, el teu sistema cardiopulmonar, pues, ha d'aguantar el ritme i hi ha moltes circumstàncies.
I estem parlant de pràcticament 4 quilòmetres, no?
Sí, 4 quilòmetres, sí, sí, sí. Sí,
em diràs.
Sí que amb distància més llarga ja t'ho prens d'una altra manera, però amb distància half i més curts que he fet, pues sí que és encara més agònic la cosa.
És a dir, la fas perquè ho has de fer i és allò que passi ràpid i intentes...
Exacte, i després ara també m'he pres com a dilema, no, com a objectiu, sortir de la natació pues, una mica descansat, entre cometes, no molt enrere ni molt endavant, per després a les altres disciplines pues, rendir
més.
Exacte.
En quin triatleta té miralles? Perquè tothom té allò un nom a seguir, algú amb el qual li agradaria ser com ell o tenir una trajectòria o carrera similar. Tu hi ha algú que t'agradés doncs, dir, mira, he tingut la carrera com aquest o tant de bo?
Bueno, la veritat és que cada vegada hi ha noms més coneguts, vull dir que abans només hi havia un ídol al món del triatló i cada vegada pues, el dia a dia pues, fa que la gent que guanyi carreres i dius, ostres, aquest qui era. I la veritat és que un dels triatletes així que podem agradar més, però és que m'agraden tots, és l'Ivan Ranya, que porta molts anys en aquest món i ha fet el salt a totes les disciplines, distància olímpica, half i Ironman, i ja té una edat i encara està competint a nivell mundial i que ara s'està preparant per Hawaii.
Mm-hmm. Molt bé.
Eduard, fa un moment el Xavi ens deia, doncs això, miro ara ja dosificar el tema natació, ni quedar-me enrere, ni apretar per anar davant, perquè sí que és la disciplina on vaig més coix. Això per un entrenador, que li diguin, suposo que està bé perquè saps com ho has de fer, però la pregunta és aquesta, com ho has de fer quan algú et diu, mira, en bici marató... Evidentment, hi ha un entrenament i t'escoltaré i faré tot el que em diguis, però amb natació vaig més fluix. I he decidit això, no apretar ni quedar-me enrere. Com s'entrena això?
Pensa que totes aquestes decisions estratègiques es prenen abans de la cursa.
Sí.
O sigui, nosaltres el que fem és dir, a veure, com han anat totes les curses de la temporada i després amb el potenciòmetre també dir, mira, ara aquests són els teus valors, hauríem d'intentar moure's amb aquesta potència, després quan et baixis a córrer, doncs hauries d'intentar anar amb aquest ritme. I fins i tot després, en Brun va ser molt bo perquè jo anava seguint al minut la cursa, no?, amb la seva parella i tot, i quan va baixar a córrer li vaig dir, ostres, hauries d'anar amb aquest ritme. I ens vam anar ajustant, no? Pensa que jo, per una banda, tinc la teoria, però és ell el que pilota el seu cos, no? I és ell el que ha de prendre aquestes decisions de dir, ostres, jo crec que si afluixo un puntet la natació i no m'estresso tant, després vaig més bé en bici, no?
I es pot recuperar aquest temps, Eduard?
Sí, i tant, sí. O sigui, al final, molts cops, has de pensar que la línia òptima del ritme és més o menys plana, val? Si tu et passes en algun moment i estàs per sobre d'aquesta línia òptima, doncs pot ser que guanyis una mica, però el que estàs guanyant sempre serà inferior al que després perdràs. Sempre serà inferior al que després perdràs, amb la qual cosa val més estar un pelet per sota perquè podràs mantenir aquell ritme òptim i a la part final fins i tot apretar. No?
Molt bé.
Et feia una pregunta també abans d'acabar amb el Xavi. Avui, Xavi, està tothom parlant de tu i estàs tu aquí al·lucinant. És el que te tenia el teu entrenador. Com veus ara el Xavier? Ja sé que el tens al costat, però evidentment tu ets capaç, evidentment ets un professional del tema, de dir en quin moment està la seva carrera i fins on penses que arribarà.
Buf, és superjove. Té
Home, 25, no?
Sí, ja sí, és que a veure, penseu que en Brun hauria de ser dels més joves, no? Potser.
Sí, sí.
Allà, ja ha quedat 19, imagineu-vos.
Sí, vull dir que, i a més la progressió que està fent, vull dir que té marge per continuar millorant i per conèixer encara més i, no, hi ha molt de marge.
S'ho menjarà tot, no?
Bueno, hi ha marge.
Això no es pot dir.
Hi ha molt de marge i ara deixeu-me dir molt ràpidament coses per sponsors, eh?
Sí, perquè...
Intentarem ajudar-te, Xavi.
Si no van ràpid no quedarà lloc a la samarreta per fer sponsors.
Correcte.
Eh?
Hawaii 2015, campió del món, SOTS 24, val?
Exacte.
L'any següent, el 2016, campió d'Europa absoluta a Romania. El 2018 tinc... un parell de curses. A França guanyes i en una altra cursa a França quedes setè. I aquest 2019 has guanyat a Piana degli Albanesi, a Sicília.
Sí, un exterra de llarga distància. Sí, sí.
Això són números d'esponsor, home.
Sí, tant i tant.
I després, bueno, ara aprofito el tema perquè porto 2 anys que m'inviten per anar una altra vegada al Mundial a Hawaii. El que passa que és això...
que vol una pasta al viatge.
Exacte. He anat 2 anys seguits perquè el primer any que vaig anar vaig fer segon, subcampió del món, i dic, ostres, ja he de tornar, perquè em va quedar l'espina clavada perquè justament vaig perdre l'esprint.
Ostres.
Sí, vaig perdre l'esprint i vaig dir, ostres, l'any que ve hi torno. i fins que no vaig ser campió del món, pues, hi vaig tornar. I ara porto dos anys que, mira, la setmana passada em van enviar un correu conforme m'invitaven com a per anar-hi amb èlit. El que passa que, clar, ja no m'ho plantejo perquè és a finals d'octubre i, a part, és una despesa molt gran i que espero que en els propers mesos pues, tingui empreses d'aquí d'Andorra que apostin fort pel país i per mi, per representar l'empresa a nivell mundial i que entre tots puguem créixer i fer això millor.
Jo correria, jo buscaria un lloc per ficar pegatina dalt de becaris, però no tenim ni un duro, clar, som becaris, però jo ficaria, evidentment, tot el que pogués. Xavier, te desitgem el millor en aquestes curses. T'anirem seguint, bàsicament, perquè tenim l'Eduard cada mes i, evidentment, serà un plaer... Doncs,
preguntarem per ell, Eduard.
Clar. Cap problema.
Fas alguna coseta a Andorra? Aprofites alguna cursa d'un altre tipus al país també per competir aquí o no?
Sí, sí, sí. A l'hivern sempre intento començar així la temporada una mica de cursa a peu amb competició a la Triblanc. Uh-huh. I després, ara, igual faré també la Duoló del Casamanya, que l'any passat també vaig participar-hi. I em va molt bé perquè així ja sempre va bé competir una mica, bueno, per lo menys a mi, perquè acabes de donar més el teu 100% que en un entrenament.
Que sí.
I llavors...
No, i ho dic també per gent del país que et vulgui seguir, et vulgui veure, no?
Sí, 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 correcte.
Sí, sí. Doncs estarem seguint-lo. Eduard Barceló, moltes gràcies per seguir avui l'entrevista una estoneta més.
Cap problema.
Amb un dels teus cracs.
Què cansa més, xerrar o escoltar?
No.
Jo crec que aquells que volien apuntar-se a fer una trialdó i això, després d'escoltar el que fa el Xavier cada matí, no sé si estaran igual de trempats. Igual deixes de tenir trucades. Però, en fi, gràcies als dos. Bona tarda.
Moltes gràcies.
Merci, adéu. Gràcies.